Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
L'incendi es va descontrolar amb facilitat, però ha costat hores extingir-lo. Ahir, un edifici de 14 plantes situat al barri del Campanar de València va cremar com si fos fusta a causa del material aïllant tèrmic de la façana. Passada la mitjanit, es aconseguia apagar el foc, tot i que els bombers segueixen treballant a l'edifici i fer recompte de tot plegat. La tragèdia deixa dades preocupants. 4 persones mortes, 19 persones desaparegudes i 14 ferits. La resta de veïns s'han vist reallotjats de moment en hotels de la ciutat, on també s'hi han desplaçat un gran equip de suport psicològic. I segurament caldrà una investigació per saber què ha passat, com ha passat i aprendre'n. Però per sobre de la tragèdia, com sol passar en aquests casos, la voluntat humana. La voluntat de 22 dotacions de bombers, 7 dotacions de serveis d'emergències mèdiques i una desena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències per fer una feinada arriscada, precisa, però sobretot que salva vides i mai prou valorada. Però també la voluntat dels veïns i veïnes de la ciutat que ràpidament van posar a disposició les seves cases particulars per si calia acollir algunes de les víctimes de l'aparatós incendi. I encara la voluntat política, la de seguir en detall totes les informacions per part de totes i cadascuna de les institucions de València, és clar, però també d'arreu de l'Estat. Un aiguabarreig de voluntats que sol sorgir en moments d'extrema complicació, com el que es vivia ahir, que sol aparèixer o en grans desgràcies o en grans alegries, però que ens recorda que la humanitat hi som quan se'ns necessita, que malgrat tot, malgrat ens hem tornat una societat individualista en potència, malgrat discrepàncies polítiques, malgrat feines poc reconegudes, hi som, com a mínim per solidaritzar-nos, com també volem fer avui des d'aquest programa i des d'aquesta ràdio. De seguida us ho explicarem tot plegat a l'informatiu i, de fet, durant el dia d'avui intentarem anar cap a la ciutat de València per saber com s'ha viscut tot plegat. Però vagi per davant la humanització dels fets, perquè no solem pensar, i ho hauríem de fer més, que darrere de les dades hi ha històries i darrere les històries hi ha gent. Són les 8 i 2 minuts i qui pujarà la caravana aquest divendres 23 de febrer del 2024? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. A partir de les 9 saludarem el president del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, Miquel Noguer, per parlar sobre la intenció dels hotelers de comprar dessaladores per combatre la sequera. Serà uns minuts més tard quan descobrirem una nova edició de la revista Catalunya Cristiana. De la mà de la seva sotsdirectora Carme Munté, també analitzarem l'actualitat amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer i barrejarem política i humor amb la tupinada de Judit Caselles. I a partir de les 11 obrirem de nou els micròfons de la caravana per escoltar com sona Clavada, el nou àlbum de la rapera barcelonina Oli.
Encuentro cobijo dentro mi guarida, la cueva donde me curó las heridas. Guardo mis verdades, también las mentiras, libretas repletas de letras prohibidas. Me paso los días en otra dimensión, mirando pa'l techo busco inspiración. Me meto hasta el fondo dentro del cajón y cierro los ojos pa' verme mejor.
La cançó que acabem d'escoltar és Cueva i forma part d'aquest nou àlbum que avui, com dèiem, descobrirem en directe a la caravana de Ràdio Estel amb la seva gran protagonista, la rapera Oli. I a partir de 11:45 descobrirem totes les novetats de la gran pantalla, com sempre amb el nostre expert en cinema, Víctor Rodrigo, i a partir de 12:00 parlarem de la petita pantalla amb el redactor i reporter David Vidal. Donarem la benvinguda al cap de setmana de la millor manera possible, fent safareig a la nostra tertúlia de premsa rosa, com sempre amb Júlia Elias, i no acabarem sense abans anunciar el guanyador o guanyadora de la cistella Caprabo de la setmana.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Abans de tot plegat, però fem un cop d'ull als titulars més rellevants d'aquest divendres. Júlia Julvé, molt bon dia.
Bon dia.
Consternació a València per la mort d'almenys 4 persones i 14 ferits en un devastador incendi que ha arrasat 2 blocs situats al barri del Campanar. És el pitjor incendi de la història de la ciutat.
Sí, durant tota la nit els bombers han treballat intensament per apagar les flames i cercar la vintena de persones que a hores d'ara continuen desaparegudes. El material de la façana, el poliuretà, hauria propagat les flames molt ràpidament. I a aquesta hora els efectius continuen refredant l'edifici però encara no han pogut accedir al seu interior.
I l'advocada de la víctima del cas Dani Alves no està satisfeta amb la sentència i ha anunciat que la recorrerà.
Sí, la lletrada assegura que la pena de 4 anys i mig per una agressió sexual és la més baixa que ha vist en més de 20 anys de carrera. En canvi, l'advocada de la víctima, Esther García, ha criticat que s'apliqui un atenuant a Dani Alves per pagar 150.000 euros d'indemnització a la víctima.
I el curs que ve, les escoles de Catalunya començaran el 9 de setembre, 3 dies més tard del que va començar el curs actual.
Un canvi que s'ha fet per evitar que el curs comenci un divendres i perquè els centres tinguin el personal, les eines necessàries i un temps també mínim per començar a funcionar. El sindicat Comissions Obreres ha valorat molt positivament el canvi en una entrevista a Ràdio Estel.
I atenció, perquè segons hem pogut saber en plena política a Ràdio Estel, les cúpules de Junts per Catalunya i el PNB s'han reunit a Montserrat enmig de les negociacions per l'amnistia i a les portes per les eleccions europees.
No ha transcendit el contingut d'aquesta trobada, que ha estat a porta tancada. Això sí, Ràdio Estel us pot confirmar que les dues comitives també s'han trobat amb el pare abat de Montserrat, Manel Gaix.
Anem cap als esports. Pol Corredoira, bon dia.
Hola, bon dia.
Partit clau per la selecció espanyola femenina.
Les de Montse Tomé juguen avui ser a la final de la Nations League, o el que és el mateix aconseguir el bitllet pels Jocs Olímpics de París. Seria la primera participació olímpica del combinat espanyol, tot enmig de la polèmica Alexia, que podria tenir minuts.
I l'Uni Girona guanya el Fontejau, el Galatasaray, però perd a Garner.
La nord-americana es va lesionar només començar el maig i l'entrenador avança que podria ser greu. La notícia positiva, la renda que les gironines s'emporten a Turquia. L'Espar defensarà 13 punts a la tornada dels quarts de final de l'Eurocup.
I a la cara B de l'actualitat, de què ens parlaràs avui, Núria?
D'un dels millors restaurants del barri de Sants. Atenció, perquè aquest establiment fa només 6 anys que va obrir les seves portes i, tot i haver-se convertit en el restaurant que elabora el millor entrepà de tot Barcelona, aviat abaixarà la seva persiana.
De seguida us ho expliquem tot plegat. Abans, 6 minuts que passen de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
Com ho tenim avui, això?
Doncs mira, ho tenim més fred, ho tenim ja amb temperatures pràcticament normalitzades, tot i que podria fer una mica més de fred i no seria res de l'altre món. Per tant, aquests últims dies, de fet, aquestes dues últimes setmanes, parlant cada dia de màximes del voltant dels 18, 20, 22 graus, res, això s'ha acabat avui i al cap de setmana, màximes que no passaran dels 15 graus, que són temperatures ja normals per l'època de l'any. Per tant, important davallada de les temperatures. De fet, avui, entre 5 i 10 graus menys que ahir, però temperatures ja les que toca per aquesta època. Ha plogut aquestes últimes hores, per exemple, el més ha plogut a la ciutat de Barcelona, 13 litres d'aigua per metre quadrat, on ara mateix tenim 9 graus, la mateixa temperatura a Tarragona, 7 graus, per exemple, ara mateix a Girona, i també amb 4 litres que han caigut, i 6 graus ara mateix a la ciutat de Lleida. De cara a les properes hores, encara ruixats dispersos, comarques del nord de Barcelona, bàsicament aquest matí Maresme, sud de les comarques de Girona, especialment cap al sud de la Costa Brava, ruixats també comarques del Pirineu, Prepirineu, Cota de Neu, uns 1.000 metres, i en canvi al sud i a ponent sol perquè bufa el vent de mestral. De cara a dissabte, doncs neu a uns 1.000, 1.100 metres aproximadament, ruixats encara, tant al matí com a la tarda, comarques del nord de Barcelona, comarques de Girona, i més sol al matí a les comarques del sud, però a la tarda també algun ruixat que arribi cap al sud i a ponent. I diumenge es mantenen també les nevades febles cap a les comarques del Pirineu. Tindrem nuvolositat variable a la resta del país. I això sí, diumenge, temperatures al centre del dia una miqueta més altes. Però vaja, podríem parlar d'un cap de setmana normal per les temperatures i la bona notícia són aquestes pluges que anirem fent al llarg de les properes hores, només a les comarques de la meitat nord de Catalunya.
Sí, com sigui, Jordi, aquesta normalitat del fred que ara ens deies ha vingut per quedar-se?
Mira, ha vingut per quedar-se uns quants dies, tot i que diumenge pugi les temperatures, la setmana que ve, si més no els primers dies, no esperem aquestes màximes anormalment altes de més de 20 graus que han vingut aquestes dues últimes setmanes, però sí, ara venen dies de fred al matí i de dies normals, i dies normals vol dir màximes arreu del país de 10 a 15, que és una miqueta el que tocaria. Recordem ja que la setmana que ve comença el mes de març, per tant, ja és el primer mes al qual tocarem primavera, però la veritat és que aquest hivern hem tingut més primavera que no pas l'estació que tocaria, que és l'hivern.
Jordi Miralles, com sempre, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns. Bon dia.
9 minuts que passen de les 8 del matí. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Les cues per l'accident a la Ronda Litoral a Montjuïc en sentit sud, on encara es talla un carril, s'han ajuntat amb les retencions habituals des del Fòrum i ara són 11 quilòmetres de congestió. Així tot, en general, el panorama a les carreteres és menys congestionat aquest matí de divendres, amb més lentitud a Pallejà, a l'A2 en sentit est, la C58 en sentit nord a Ripollet, o la Ronda de Dalt, com sempre, al nus de la Trinitat i durant 4 quilòmetres fins a Horta en sentit sud. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Espera, que caigui a la cadira. Ara, ara. Bon dia, bon dia.
Tot bé?
Sí, sí. Caigut directament des de dalt, mira.
Val. A qui li donem el bon dia avui?
Mira, jo no sé si és dia de donar bon dia a ningú. Quan passen coses com les de València, no podem dir que és un bon dia. Jo crec que estan lluny, eh? Ens agafen una mica lluny, però doncs no són les nostres vides tampoc. Però d'alguna manera te n'adones de lo fràgil que és al final la vida, eh? De que controlem poques coses. Aquelles persones, aquells veïns, van sortir ahir de casa tan tranquils pensant que seria un dia més. I no, es van trobar la tragèdia, el patiment, una situació molt dura. Famílies senceres amb la llar calcinada, amb incertesa i amb moltes dificultats. I ja no parlem de les famílies que ja saben que han perdut un familiar o de les que estan esperant que es pugui accedir a l'edifici per buscar els desapareguts. La vida trencada, eh? Les coses importants, Joan, doncs s'han de valorar, valorem el que tenim, no fem massa projectes, descansem la història i per mi no és un bon dia, sincerament. Però sí, molta força sí que desitjo per qui ho estan patint i per tota València.
Deixa'm puntualitzar un tecnicisme, que ara m'ho recordava Sílvia Muñoz, també m'ho puntualitzava molt bé abans la Júlia Julve. Deia a la portada que l'incendi està extingit. No és ben bé així. Estan refredant la zona i, per tant, encara...
Hi ha petits focus.
Tècnicament no es pot donar per extingit, encara que no hi veiem flames, tècnicament no es pot donar per extingit l'incendi fins que no ho digui cap autoritat. Per tant, rectificació davant de tot, i l'incendi d'aquest edifici encara no està extingit.
A més, trigaran en poder accedir, segons diuen, perquè, clar, la temperatura és altíssima. Exacte. I s'ha de refredar una mica.
Va, sí, com si, qui necessitarà vitamines aquest matí?
Mira, evidentment, unes persones, uns professionals que ho van donar tot ahir, parlem dels bombers. Ahir es van enfrontar a aquest repte monumental, un edifici enorme, 14 plantes, que cremava sense control i amb gent atrapada i molts perills per la seva pròpia salut i per la seva vida. De fet, diversos bombers van resultar ferits. És la seva feina, eh? Arriscar-ho tot per salvar vides i per la memòria que la impressionant imatge i la impressionant tasca en rescatar ahir aquest pare i aquesta filla d'una de les terrasses, no?, de l'edifici quan ja cremava sencer, una barbaritat. Doncs dues vides salvades. Mira, et dono algunes dades perquè ens fem una idea. Parlant dels bombers, l'any passat els bombers de la Generalitat van fer més de 80.000 serveis, a tot el territori, i els més cridaners són els serveis per apagar grans incendis forestals. La gran majoria d'actuacions que fan els bombers de Catalunya doncs no són per apagar cap foc, també cal recordar-lo. D'aquests milers d'actuacions de l'any passat, les que van donar més feina van ser els salvaments, amb un total de gairebé 19.000 actuacions. En fi, tasca impressionant, vitamines per a ells, especialment pels que continuen treballant a València.
Està molt bé que ho diguis, Rafa, perquè normalment ens recordem dels bombers en grandíssims incendis com el que estem vivint a la ciutat de València.
Sí, forestals, també. Sí.
Exacte, com el que es va viure a Horta de Sant Joan, per exemple, ja fa uns anys. I estaria bé recordar-ho també de tant en tant, que la tasca dels bombers és molt, molt, molt lloable. A qui no li arrencarà el cotxe un dia com avui?
Doncs mira, canviem una mica de tema, desengreixem. Us porto una notícia cridanera, ens fixem en la tapeïda agenda dels Reis.
Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni rey.
Mira, la cosa té miga perquè dos mesos després de la seva trobada per celebrar al Madrid el 60è aniversari de la infanta Elena, te'n recordaràs, d'allò, els reis Felip i Letícia tornaran a coincidir en públic amb el rei Joan Carles i la reina Sofia a la missa en memòria de Constantí de Grècia, mort fa un any a Atenes, que es celebrarà el proper 27 de febrer, la setmana que ve. Serà la tercera ocasió que els actuals reis i els anteriors coincideixin a l'estranger i en un funeral, després, per exemple, de la trobada en el funeral d'Isabel II, que no va ser una ostentació de vida familiar
no,
massa fluida,
no,
no, ni camaraderia. Per tant, molta feina per als reis, tenen un funeral al que acudir i trobades incòmodes que caldrà seguir de prop, perquè, és clar, es portin bé, no? Millor.
Sí, sí, sí.
Són partidaris, no? És important que
ja
les famílies...
Sempre, sigui, sigui.
No és fàcil, eh? Sempre hi ha alguna coseta. No és fàcil, les famílies.
Com es diu allò? En totes les famílies cuecenaves?
Sí, i cada casa és un mundo.
Doncs ja està.
Ja esteu tenint això. Joan.
Digue'm.
Ara em permetràs que faci una confessió.
Ai.
Tu baixes, cada dia d'una manera concreta a fer l'informatiu amb la Júlia Julbe. Arribes, s'ha de dir, amb la moral por todo lo alto. I tens registrat, Joan, perquè sàpiguen els oients quin és el teu ego i la teva moral. Aquest és Joan Trias cada dia quan entra a l'estudi de Bon Matí per fer l'info.
Sigo siendo el rey.
La caravana, l'informatiu.
Un quart de nou del matí i avui comencem l'informatiu de la caravana molt pendents de la ciutat de València en un devastador incendi. Ha cremat un edifici de 14 plantes i 143 habitatges d'un mateix complex situat al barri del Campanar. I almenys 4 morts, 14 ferits, la meitat bombers i 19 persones encara desaparegudes, Júlia.
Sí, els bombers han treballat molt intensament durant tota aquesta nit per apagar les flames i cercar, com deies, aquesta vintena de persones desaparegudes. Són totes aquelles que els seus familiars encara no han pogut localitzar després que s'originés aquest incendi. No es descarta, per tant, que hi pugui haver més víctimes. A aquesta hora els efectius continuen refredant les façanes, però encara no han pogut accedir a l'interior dels habitatges. Per tant, no es descarta, com dèiem, que el nombre de víctimes pugui augmentar. Cap a les 8 del vespre, els bombers aconseguien rescatar dues persones que feia hores que estaven atrapades al balcó del domicili. Sobretot plegat, en parla Jorge Suárez, ell és subdirector d'emergències.
Confirmar la peor de las hipótesis que teníamos en este momento. Sí que se puede confirmar que hay 4 personas fallecidas. No tenemos más, no podemos aportar más información. En este momento la situación de las tareas de extinción están trabajando exclusivamente en el medio exterior. Las características del edificio en este momento no permiten continuar haciendo ninguna extinción en la parte interior, con lo cual se sigue trabajando enfriando el edificio por todas las fachadas. Y ese es el objetivo que va a haber en las próximas horas.
Precisament, els materials de la façana podrien ser el possible motiu de la ràpida propagació de les flames. De quin material estava fet l'edifici i quan es va construir aquest edifici, Júlia?
Doncs l'aïllament tèrmic d'aquesta façana estaria feta amb poliuretà, un material que, segons els experts, és molt, molt inflamable i que hauria avançat la propagació d'aquestes flames. En una entrevista a la televisió valenciana, la vicepresidenta del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials, Esther Puigsades, apunta aquesta mateixa hipòtesi i afegeix que actualment aquest tipus de materials ja no s'utilitzen. És també ella l'encarregada del peritatge de les inspeccions de l'edifici, per tant, el seu argument a hores d'ara pren força. L'edifici es va construir fa gairebé una dècada per la promotora catalana Febex. Fundada a Barcelona el 1918, va començar a operar durant la bombolla immobiliària, tenia habitatges, com dèiem, a Catalunya, on es va fundar, però també al País Valencià, les Illes o Múrcia. Anys després, l'any 2010, va fer fallida, acumulant un deute de 500 milions d'euros.
Aquest matí, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, i l'alcaldessa de València, Maria José Català, visitaran la zona i donaran a conèixer més detalls sobre l'incendi. Em sembla que ja hi han arribat a aquesta hora i estem pendents de les declaracions que puguin donar properament quan en directe estiguin donant aquestes declaracions. Les escoltarem aquí en directe a la caravana. Minuts que passen de les 8 del matí. Nosaltres que dèiem que volíem anar cap a la ciutat de València per saber com s'ha viscut tot, doncs a aquesta hora ens pot atendre Manuel Algora. Ell és gerent d'un laboratori de pròtesis dentals que és just al costat de l'edifici incendiat de València. Manuel, molt bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días.
Sí. Manuel, ¿cómo has vivido todo el incendio desde que se inició hasta prácticamente estas horas?
Pues lo que vimos es a las 4:30, 5, como una empleada salía del laboratorio y entraba pues dando la noticia de que había un balcón de una vivienda en llamas. O sea que vimos el principio, en cuanto salimos al minuto, corrió una llama por la fachada, quemándose todo este recubrimiento que por lo visto tiene la finca. Y mientras que había uno o dos balcones, la llama había subido hasta la azotea, que eran otros 7 pisos. O sea, que era algo como una pólvora. Es como una mecha que conectó enseguida artefactos en llamas que caían en los balcones. ¿Por qué? Porque se reventaban como unas láminas de metal, que es lo que hay encima de ese material para recubrir la finca, y que es inflamable, y bueno, eran bombas explosivas. Fue en cuestión de 20 minutos, habían pasó de un piso a los 4 o 5 más arriba, y luego se trasladó porque había un fuerte viento, decían que hasta 60 km/h.
No sé si hasta ahora, Manuel, has podido volver a tu laboratorio, todavía no.
Bueno, tengo problemas para llegar, pero conociendo las calles, hemos podido, la mayoría de mis empleados, que somos 25 personas, acceder por la parte de atrás del barrio. Estamos en la misma calle, hay que tener en cuenta que soy el número 3 de la calle Rafael Alberti, y el incendio, la finca es el número 2. Uh-huh. Lo tengo a 50 metros y lo vivimos todo en primera persona, siempre pensando en que podían haber males mayores, y parece ser que ha sido confirmado esta mañana que hay bastantes desaparecidos.
Como estás por la zona, Manuel, déjame preguntarte, si ahora mismo miras el edificio, ¿qué es lo que estás viendo?
Bueno, es un esqueleto. Era un edificio emblemático en el barrio, no campanar. Es un barrio anexo a un pueblecito que ha quedado absorbido por la ciudad de Valencia. Pero la zona nueva, pues, se hicieron en el 2000, del 2003 al 2008, muchas edificaciones que parece ser bien construidas, pero que luego se ha demostrado que no. Era un edificio en una rotonda que tenía dos alturas, son dos bloques, lo que se ha visto en la televisión es el mismo conjunto. No se podía acceder al balcón con la grúa que veíamos en la televisión, porque en esa esquina justamente está la zona común con una piscina. Entonces el camión tenía que estar en la calle, no podían acceder de forma que se acercara el camión más a la fachada, y con lo cual tardaron mucho en traer otra grúa más que se extendía más y poder exactamente llegar al balcón. Eso es lo que sucedió, que en la calle está la zona común. Entonces yo sabía perfectamente que no llegaba el brazo porque está retranqueada la finca por esa piscina, y bueno, sufrimos. Uh-huh. Imaginaros ver a esas personas. Yo conozco a un vecino, bueno, a más de un vecino, y escuchaba en la radio a Vicente, escuchaba al otro, pues espero que todos estén bien, porque lo que no quiero es tener malas noticias.
Claro, enseguida hablamos de la gente de Valencia. Antes sí que te quería preguntar si sabes si el edificio afectado es solo ese o las zonas colindantes también se han visto afectadas.
No, es un edificio que está rodeado de calles, da por la parte norte a una rotonda, uh-huh, que es una avenida principal. Tiene un concesionario que pusieron hace poco en las plantas bajas y una tienda de artículos de hogar, de una cadena, y tanto el bajo de souvenirs y el concesionario de coches nuevo están intactos. Los bajos son altos, son unos bajos expositores muy altos que están intactos. El fuego ha subido bajó desde la cuarta planta hasta la primera, afectó solo a las viviendas, y lo que son, digamos, el zaguán y los bajos, que tienen los grandes bajos, muy grandes, no han sido afectados, así como los garajes tampoco. Habían coches y no parece afectados. Pero la finca es una isla. Es calles por todos los lados, es un conjunto residencial. No se ha visto afectada ninguna finca más.
Un incendio muy grave el que se ha vivido en la ciudad de Valencia, que ha dejado lamentablemente 4 muertos, 14 heridos, 19 personas aún desaparecidas, que esperemos todos que estén a salvo, que estén bien. ¿Cómo se ha levantado hoy la ciudad de Valencia, Manuel?
Me cuesta hablar.
Ya. Manuel, tranquilo, mira, lo dejamos aquí.
Tranquilo.
Solo con eso me ha servido mucho.
Había niños que salían, pasaban por la puerta de mi negocio llorando.
Claro.
Sí, claro. Una catástrofe.
Manuel, un abrazo muy grande. Gracias por explicarnos todo esto hoy en directo en la caravana de Radio Estel, y mucha fuerza y toda la solidaridad en la ciudad de Valencia.
Y gracias por informarnos. Gracias.
Vinga, va, 24 minuts que passen de les 8 del matí. Canviem radicalment de qüestió perquè l'advocada de la víctima del cas Dani Alves no està satisfeta amb la sentència i ha anunciat que la recorrerà. La lletrada assegura que la pena de 4 anys i mig per una agressió sexual és la més baixa que ha vist en més de 20 anys de carrera. Ha seguit tot el cas Pau Massip.
Tot i admetre que es tracta d'una sentència exemplar, l'advocada considera que la pena és mínima. Per això, Esther García, com a representant de la víctima de l'agressió sexual comesa per Dani Alves, fa aquest avís.
Nos preocupa un poco que se transmita a la sociedad el hecho de que las personas que puedan tener una capacidad económica importante puedan ver reducida su pena.
García remarca que aquesta sentència argumenta molt bé la qüestió del consentiment i reivindica que és un èxit personal de la víctima. De fet, ha explicat que la noia, al conèixer la decisió del tribunal, ha dit que per fi l'han cregut. L'advocada també ha reivindicat que quan s'apliquen correctament els protocols per protegir les víctimes d'agressions sexuals funcionen.
En canvi, Pau, la lletrada Esther García ha criticat que s'apliqui un atenuant a Dani Alves per pagar aquests 150.000 euros d'indemnització a la víctima.
Sí, tot i que la sentència reconeix que és una xifra elevada per casos d'agressions sexuals, els magistrats també admeten que un delicte com aquest no es pot reparar amb diners. A més, Esther García, l'advocada de la víctima, recorda que Alves no va posar els diners voluntàriament.
L'atenuante, a mi parecer, insisto, no debería aplicarse, esto lo digo con todos los respetos y desde mi punto de vista, para mí no ha habido ni un esfuerzo económico, y ya no es económico, sino un esfuerzo moral. Es decir, se ha consignado a raíz de un requerimiento judicial.
En declaracions al programa Fabricació Pròpia, la magistrada Maria Josep Feliu explica com funciona el mecanisme dels atenuants per rebaixar les penes de presó als condemnats.
Ha suposat una rebaixa de la pena l'apreciació de la circumstància atenuant de reparació del dany. Un atenuant sempre suposa imposició de la pena en el grau mínim.
Tot i així, Alves hauria pogut estar condemnat a 6 o 8 anys de presó. Amb la pena mínima de 4 anys i mig que ha rebut, el futbolista ex-blaugrana podria rebre permisos per començar a sortir de Brians a mitjans de l'any que ve.
Gràcies, Pau. I el curs que ve, les escoles catalanes de Catalunya començaran el 9 de setembre, 3 dies més tard del que va començar el curs actual, un canvi que s'ha fet evitar... S'ha fet per evitar que el curs comenci un divendres. El 9 de setembre, doncs, començaran les classes tant a les escoles com als instituts, Júlia.
Sí, en canvi, l'educació postobligatòria serà una mica més tard. Els alumnes de batxillerat i de grau mitjà de formació professional tornaran a les aules el 12 de setembre i, en el cas dels del cicle de grau superior, no tornaran als centres fins al dijous 19. Amb aquest canvi, Educació endarrereix la data d'inici de curs, com li havien demanat, de fet, diversos membres del Consell Escolar que plantejaven un marge de 5 dies perquè mestres i professors poguessin preparar-se després d'aquestes vacances. La consellera Anna Simó ja ha deixat clar que la decisió és excepcional.
És una decisió que prenem de forma excepcional perquè estem immersos en un procés d'avaluació de la jornada escolar que la legislatura vinent podria impactar o afectar també l'horari, la distribució del temps escolar, del temps lectiu i de retruc, per tant, el conjunt del calendari.
El departament precisament vol que els centres tinguin el personal i les eines necessàries per començar a funcionar i que els docents hagin tingut un temps mínim per preparar aquest inici. Aquesta és la demanda que feien des del sindicat Comissions Obreres en una entrevista a Estel Migdia.
Nosaltres valorem molt positivament que la conselleria i la consellera ha reconegut que els cursos passats no hem tingut els suficients dies per preparar el curs en qualitat. Llavors, en comptes de començar el 4 o el 5, que faci la proposta de començar el 9 als obligatoris i el 12 als postobligatoris, creiem que no és el millor plantejament perquè hauria de ser el 12, però sí que és veritat que millora molt la proposta anterior i podrem preparar el curs amb més qualitat.
I més temes perquè les cúpules de Junts per Catalunya i el PNB s'han reunit a Montserrat enmig de les negociacions per l'amnistia i a les portes de les eleccions europees. No ha transcendit, però, el contingut de la trobada, que ha estat a porta tancada, però Ràdio Estel us pot confirmar que les dues comitives també s'han trobat amb el pare abat de Montserrat, Manel Gas. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Reunió al màxim nivell entre Junts i el PNB a Montserrat, 3 mesos després de la investidura de Pedro Sánchez. La delegació de Junts està formada pel secretari general Jordi Turull, el president del grup parlamentari Albert Batet i el president del Consell Nacional del Partit, Josep Rull. Per part del PNB hi han assistit el president de la formació, Antonio Ortuzar, i el secretari d'organització, Joseba Aurrekoetxea. La trobada ha estat a porta tancada i cap dels dos partits no ha volgut donar detalls sobre si han parlat de l'amnistia o de les eleccions europees. La reunió ha tingut lloc després que al desembre hi hagués la fotografia del retrobament entre Puigdemont i Ortúzar a Waterloo. Les dues comitives han aprofitat l'ocasió per visitar el monestir i trobar-se amb el pare abat de Montserrat, Manel Gasch, i també per dinar amb un grup d'empresaris de la Catalunya Central.
Gràcies, Judit. I encara sobre política basca, l'endecari Íñigo Urkullu ha anunciat aquest dijous que les eleccions al Parlament d'Euskadi es celebraran el diumenge 21 d'abril.
En una compareixença, Urkullu ha anunciat que no repetirà com a candidat del PNB. De fet, els nacionalistes bascos van escollir el passat mes de novembre el seu nou cap de cartell per aquests comicis, Imanol Pradales, i per part de Bildu el candidat serà Pello Ochandiano. Els candidats del PSOE i el PP seran Eneko Andueza i Javier de Andrés.
9:15 del matí, no deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. La causa judicial que investiga les protestes del Tsunami Democràtic cada vegada va perdent més força i cada cop són pocs els que hi veuen terrorisme. Aquest diumenge ha estat la Fiscalia del Tribunal Suprem qui ha conclòs que no hi ha indicis suficients de criminalitat per investigar com a terroristes l'expresident Carles Puigdemont i el secretari quart de la Mesa del Parlament, Rubén Wagensberg.
Segons la fiscal, no existeixen indicis que permetin afirmar que Puigdemont participés a la Fundació Planificació de les Accions de Tsunami Democràtic. Per això demana l'arxivament de la causa i la seva devolució al jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional perquè finalitzi la investigació.
I precisament el ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha destacat positivament que la Fiscalia del Tribunal Suprem hagi unificat criteri i hagi descartat que hi hagués terrorisme durant el procés.
En una compareixença a la Comissió Constitucional del Congrés, Bolaños ha demanat respecte a la llibertat d'expressió, les opinions, i ha dit que la decisió la prendran els jutges quan l'hagin de prendre.
Seamos respetuosos con la libertad de expresión de todos los grupos políticos y de todos los diputados y diputadas y de todos los ciudadanos. Claro que podemos opinar sobre nuestro criterio, si existió o no existió terrorismo en el proceso independentista. Y por supuesto que son los jueces quienes han de determinarlo. Pero fíjese, si ha habido debate, también ha habido debate dentro de la propia Fiscalía, y hoy ya la Fiscalía del Tribunal Supremo ya ha unificado criterio y entiende que no existió terrorismo durante el proceso independentista.
I encara sobre el magistrat de l'Audiència Nacional, García Castellón, ha reconegut que va mentir a França per aconseguir que li passés informació sobre ETA.
En un vídeo que ha penjat la periodista de televisió espanyola, Sílvia Inchaurrondo, a les seves xarxes socials, durant una xerrada ell mateix explica que va dir a les autoritats franceses que el seu home més buscat, acusat de matar el prefecte de Còrsega, estava a Espanya, però no era cert. El seu objectiu era, per tant, signar un acord perquè les autoritats franceses li passessin informació sobre procediments oberts contra membres d'ETA. Inicialment s'hi van negar, però van rectificar gràcies a la mentida de García Castellón.
Anem a fer una cosa. Seré una mica llarg, però jo crec que cal fer-ho a aquesta hora. Anem a la causa de tot plegat. I la causa de tot plegat és què és terrorisme i què no és terrorisme. Doncs bé, segons la primera modificació de la llei, per tant, del Codi Penal d'ençà el 1977, perquè hi hagués terrorisme, cal sí o sí el terror, com la paraula indica. Una primera modificació que es va produir l'any 95 i que tipifica terrorisme com l'activitat delictiva organitzada i violenta que pretengués subvertir l'ordre constitucional generant terror a la ciutadania. Aquí el problema de tot plegat. El problema és que la cosa queda molt més diluïda amb la darrera reforma, quan el Partit Popular tenia majoria absoluta, però va comptar amb el suport dels socialistes. Una reforma de l'article 573 del Codi Penal aprovada el 2015 i que diu el següent, perdoneu, llegiré textualment. Se considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio contra la corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previstos en el presente código y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades. Aquí rau el problema de tot plegat. Encara no surt la paraula terror. Aquesta hora anem cap a València perquè n'està parlant la seva alcaldessa.
Porque literalmente mucha gente se jugó, arriesgó su vida ayer para intentar salvar y para rescatar a algunos vecinos de esta tragedia. Y en ese sentido, efectivamente, informarán posteriormente el presidente de los datos que tenemos de personas hospitalizadas, pero algunos de los que quedan hospitalizados, que están bien, pero son personas que son bomberos que acudieron en primer momento a la tragedia. Decirles que seguimos con los datos de los que disponíamos ayer, dado que, como ustedes habrán podido observar, el puesto de mando avanzado en una reunión técnica lo que ha decidido, lo que está ahora trabajando, es cuándo se accede al edificio. Ayer hubo un momento en el que se dejó de poder estar dentro del edificio por el peligro que había en la estructura y, por tanto, ahora lo que se ha decidido por parte del equipo técnico de bomberos es en qué momento se está sobrevolando el edificio con drones, con algunas grúas, y están asegurando la estabilidad para ver en qué momento pueden acceder al interior del edificio y cómo van a acceder, ¿vale? Por tanto, no podemos variar las cifras que les dimos ayer, dado que en este momento se sigue trabajando en el momento en el que se acceda al interior del edificio. Por tanto, en base a la información de los bomberos, sabemos que hay 4 personas fallecidas, no identificadas. En base a la información de los vecinos, los datos que tiene la policía local, y me consta que coincidirán con la Policía Nacional, estamos hablando entre 9 y 15 personas que no localizamos, que no están localizadas, y decirles 2 cuestiones. Lo primero, que tenemos 2 puntos de atención, que es muy importante, un punto de atención aquí con un equipo social y un equipo de psicólogos para atender a los familiares, las personas que no han sido localizadas. Estarán durante todo el día e intentaremos atenderlos como los atendimos ayer y de la mejor manera, ¿no? Y aquí tendrán un punto de atención para familiares de personas no localizadas. Y en el edificio de Tabacalera del Ayuntamiento de Valencia se ha abierto ya un punto de atención para las personas desplazadas. Son personas que han estado, que tienen su vivienda aquí, que no van a poder acceder evidentemente a su vivienda, que lo han perdido todo, y que han dormido, han pasado la noche o bien en viviendas de familiares, de amigos, de vecinos, o bien en un hotel en el cual el ayuntamiento y la gestión que hicimos ayer con todos los las empresas de la ciudad, pues han podido pasar ahí la noche y van a estar bien atendidos también allí por un equipo de psicólogos. Tenemos ahí 36, en el hotel tenemos 36 personas desplazadas. Que pueden estar tranquilamente allí. Ya hemos garantizado que durante la próxima semana podrán estar, y también estamos trabajando en una solución para todos los vecinos durante los próximos meses, porque sabemos que aquí hay gente que ha perdido todo, empezando por la documentación, y no queremos que tengan ni un minuto de incertidumbre. Y por tanto, ya estamos trabajando en darles una solución para los próximos meses. Van a necesitar de todo, y nosotros estamos ya trabajando con todas las empresas valencianas en todo ello, ¿no? Dar las gracias a las empresas valencianas, a todas ellas, porque han dado un ejemplo, y los vecinos, de generosidad. Valencia se ha volcado con esta tragedia. Ayer era impresionante ver la cantidad de vecinos que se acercaban aquí a los puntos de atención que pusimos, trayendo mantas, ropa y de todo. Yo quiero agradecer de verdad, de corazón, a los vecinos de Valencia, que desde luego se han volcado con esta tragedia, y también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, desde luego, porque están arriesgando su vida por vecinos y vecinas, y a las empresas valencianas, que desde ayer ya se pusieron en contacto con el ayuntamiento para trabajar en toda esta red de la que os he hablado anteriormente. Y por mi parte, decir que efectivamente durante el día de hoy se decretarán los días de luto de la ciudad de Valencia. Durante todo el fin de semana no habrá ningún tipo de acto oficial. Se suspenden los actos oficiales en la ciudad de Valencia. Nuestro principal objetivo como ciudad ahora es acompañar en el duelo y ayudar a las personas que han perdido algún familiar, y acompañar también en sus necesidades a las personas que han perdido su domicilio, su documentación, sus recuerdos y su ropa, su todo, ¿no? Entonces, en ello estamos, volcados, y con todo un equipo de varios equipos de psicólogos desplazados a todos los puntos de los que les he hablado, al hotel, al punto de atención del ayuntamiento que se ha abierto ya para los desplazados, y aquí, por supuesto, al punto de atención para los familiares de las víctimas, o las posibles víctimas, o las personas al menos no localizadas en este momento.
Ella era Maria José Català, alcaldessa de València. Em sembla que també està a punt de parlar el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón.
A l'espera de...
Perdona.
Sí, perdona.
Ràdio.
A la espera de que puedan entrar los bomberos y nos vayan dando datos de lo que van encontrando. Con respecto a la parte sanitaria, sí que tengo que decir que se han llegado a atender a 15 personas. Y afortunadamente, si hay alguna buena noticia esta mañana, es que no corre riesgo en este momento la vida de ninguna de esas 15 personas. De esas 15, 7 han sido bomberos, lo cual pues nos da una muestra del esfuerzo que todo el equipo de bomberos, tanto los bomberos que llevan la coordinación principal del mando, que son los bomberos del Ayuntamiento de Valencia, como los bomberos del Consorcio Provincial, junto con el resto de fuerzas, una labor pues encomiable desde el principio. 7 de ellos han sido atendidos y de las 15 solamente ahora mismo están 6 ingresadas. Las otras 9 han sido dadas de alta directamente y de esas 6, 5 son bomberos. Insisto que son quemaduras, alguna rotura de un brazo por haberse precipitado en algún momento, pero no se teme por la vida de ninguno de ellos. Por lo tanto, desde aquí, tanto a ellos como a sus familiares, pues todas, les damos un abrazo muy fuerte porque nos han llenado de orgullo, ¿no?, lo que han hecho hasta la fecha. En segundo lugar, quiero deciros que la Generalitat está trabajando ya en 2 decretos. Uno, extendemos los 3 días de luto a toda la comunidad valenciana, con banderas a media asta, lutos, etcétera. Pero será la autonomía municipal de cada municipio de la Comunidad Valenciana la que decida mantener actos convocados previamente o no. Es evidente que el Ayuntamiento de Valencia suspende todo durante 3 días, como es lógico y natural, pero el resto de ayuntamientos de la Comunidad Valenciana tiene su autonomía. En cualquier caso, el luto es ampliado y generalizado a institucional y personal, lógicamente, a toda la comunidad valenciana. Y un segundo decreto en el que ya estamos coordinando con el Ayuntamiento de Valencia de medidas económicas de restitución de la vida, las viviendas, enseres y las necesidades que puedan tener a la mayor brevedad, mientras esperamos pues los datos de los bomberos, que ninguno podemos deciros a qué hora van a entrar, porque las comprobaciones están siendo visuales, están siendo exteriores, y cuando tengan la seguridad básica, pues podrán entrar. Os dejo con la delegada del Gobierno, Pilar.
Perdona.
Doncs parla també la delegada del Govern. Ara mateix podem escoltar-la també les paraules des de la ciutat de València. Ella és la delegada del govern espanyol a la ciutat de València, que podem escoltar ara mateix. Sí.
Las víctimas, es cierto que todavía no conocemos, no tenemos identificadas a las víctimas, pero sabemos que hay una gran angustia compartida por todos los familiares de las personas que ahora mismo no tienen localizados a sus allegados, que están todavía en situación de desaparición, y trasladarles todo nuestro afecto y nuestro pesar. Trasladar también, igual que lo hizo ya el presidente del Gobierno ayer, al propio presidente de la Generalitat, a la propia alcaldesa, de nuevo, la máxima colaboración con el Ayuntamiento de Valencia, con el presidente de la Generalitat y la Generalitat Valenciana. Y en este momento estamos aquí desplegados con todos los recursos que puede aportar el Gobierno de España en materia de Policía Nacional, en materia de UME, tal y como se pidió y se solicitó ayer por parte de la Generalitat Valenciana, y los detalles sobre este dispositivo y, en definitiva, las competencias que afectan tanto a Policía Nacional como a la UME los dará la delegada de Gobierno, pero, en definitiva, estamos aquí para lo que se necesite en el ámbito de nuestras competencias y, desde luego, la máxima colaboración en los distintos estadios que va a ir tomando esta emergencia. Y, por tanto, tal y como señalen los distintos escenarios en la dirección del incendio, vamos a estar atendiéndolo tanto con Policía Nacional como con la UME. Y me queda también trasladar nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos los implicados en la emergencia, que forman parte de los distintos cuerpos que están desplegados aquí en la emergencia y que han atendido tanto la Policía Nacional, bomberos, la UME, como también las dotaciones de las propias administraciones local, servicios sociales, consellerías, en definitiva, todos y todas los que se han involucrado en la asistencia y todavía están trabajando en esta emergencia. que desde luego el daño mayor, el daño más irreparable es el de la pérdida de las vidas humanas, y a todo lo demás pues vamos a intentar poder asistir a, y generar y trabajar para que el daño sea el menor, pero desde luego el daño a las vidas humanas, pues lo único que podemos hacer ya es lamentarlo y acompañar a las familias.
Paraules de la ministra.
Ara, evidentment, la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morán, tot just ara parlarà la delegada del govern, però vaja, jo crec que ho hem escoltat tot plegat. Fem un recopilatori de tot el que s'ha dit ara mateix. Maria José Català, alcaldessa de València, Carlos Mazón, president de la Comunitat Valenciana, i Diana Morán, ministra de Ciència i Innovació, han dit el següent i ens han donat les següents dades. Quan s'accedirà a l'edifici? Doncs bé, els bombers encara no ho saben a aquesta hora. Estan refredant l'edifici i, per tant, encara s'ha d'avaluar quan es podrà entrar a l'edifici. Les xifres pràcticament són les mateixes que les que coneixíem ahir nit. 4 morts. Pel que fa a desapareguts, estàvem donant tots els mitjans la xifra de 19 desapareguts. Doncs bé, els desapareguts es comptabilitzarien en una xifra i en una forquilla d'entre 9 i 15 desapareguts. Ens deia Maria José Català que segons les informacions dels mateixos veïns i 14 ferits, que Carlos Mazón ha puntualitzat que no en són 14, en són 15. 7 d'ells, bombers. Cap de gravetat. A aquesta hora, d'aquestes 15 persones ferides, hi ha 6 persones ingressades i 5 d'elles serien bombers. A aquesta hora també hi ha 2 punts d'atenció a la ciutat, amb afectats durant tot el dia d'avui, més un altre punt per a les persones desplaçades. Hi ha 36 persones desplaçades vivint ara mateix en un hotel i es decretaran aquests 3 dies de dol a tota la ciutat de València, més a les localitats que elles ho considerin, perquè així ho ha dit Carlos Mazón, que deixa l'autonomia d'escollir a totes les localitats de la Comunitat Valenciana, escollir si decreten o no aquests dies de dol. Suposo que serà amb efecte majoritari. Hem escoltat les paraules dels màxims responsables polítics de la ciutat de València, nosaltres que continuem amb l'informatiu. I a aquesta hora també us expliquem que els Mossos d'Esquadra confirmen la mort d'una dona trobada al seu domicili a Olot. És un crim masclista. L'home es va suïcidar després de cometre el crim. L'Ajuntament també ha decretat 3 dies de dol.
Sí, els fets han passat en un habitatge de l'avinguda de Santa Coloma. L'avís de la policia l'hauria donat un fill de la víctima. Els agents van trobar el cos de la dona i presentava signes de violència i l'home estava ferit. Va acabar morint hores més tard a l'hospital. Aquesta tarda, a partir de les 6, hi ha prevista una concentració davant de l'Ajuntament per condemnar aquest feminicidi. Qualsevol dona que cregui que pot patir violència masclista pot trucar al 900 900 120. És un telèfon gratuït i confidencial que funciona les 24 hores tots els dies de l'any.
I també us destaquem a aquesta hora que la Mesa del Parlament de Catalunya ha tombat aquest dijous les reconsideracions contra la iniciativa legislativa popular que demana declarar la independència, que es va tramitar aquest passat dimarts.
La petició de Vox ha rebut el vot en contra de tots els membres de l'òrgan, mentre que les del PSC, PP i Ciutadans han rebut 2 vots a favor i 4 en contra. Un cop formalitzat el rebuig, al cap de files de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, ha avançat que després que deneguessin la seva petició de reconsideració, presentaran un recurs d'empara al Tribunal Constitucional i aniran a Fiscalia pels delictes de prevaricació, desobediència i malversació.
I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, accepta investigar si l'anomenada policia patriòtica va investigar Podem, el partit de Pablo Iglesias.
En una interlocutòria, el titular del jutjat central d'instrucció número 5 admet la querella de Podemos contra Francisco Martínez, exsecretari d'Estat de Seguretat, i Eugenio Pino, exdirector d'Adjunt Operatiu. També contra altres alts càrrecs de la policia per les presumptes investigacions alienes al control judicial. Tal com va demanar la Fiscalia, rebutja però investigar Jorge Fernández Díaz, exministre de l'Interior, Ignacio Cosidó, exdirector general de la policia, i també altres responsables del cos.
I el jutge Ismael Moreno decreta llibertat provisional per Koldo García, l'antic assessor de l'exministre José Luis Ábalos, detingut dimecres en un cas de presumpta corrupció en la compra de mascaretes durant la pandèmia.
García tindrà l'obligació de presentar-se al jutjat cada 15 dies, la prohibició de sortida d'Espanya i també la retirada retirada del passaport. El seu arrest es va produir en un operatiu de la Guàrdia Civil en el marc d'una investigació vinculada a presumptes fets delictius associats a delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i suborn.
I també la Fiscalia demana penes d'entre 6 mesos i 2 anys i mig de presó per 8 persones que el 15 i 16 de febrer del 2021 van tancar-se al rectorat de Lleida per donar suport al raper Pablo Hasél i evitar el seu empresonament.
El Ministeri Fiscal els acusa a tots d'un suposat delicte de desordres públics i demana una condemna de 6 mesos de presó. A més, a 4 d'ells els atribueix també el delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat i, a banda d'això, sol·licita també una indemnització de més de 86.000 euros.
I obrim altres qüestions perquè Frankfurt s'ha imposat a Madrid i serà la seu de la nova Agència Europea contra el blanqueig de capitals i finançament de terrorisme.
En una votació dels estats de la Unió i al Parlament Europeu, la ciutat alemanya ha estat finalment la que ha concentrat més suports de les 9 candidates. Al costat de la finalment guanyadora, Madrid i París partien com a favorites per aconseguir ser la seu de l'agència. Dublín, Roma, Vilnius, Viena, Brussel·les i Riga també havien presentat candidatura per ser-ho. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha donat l'enhorabona a l'URPS Alemanya a través de la xarxa social X per bé que no ha amagat que li hauria agradat que hagués guanyat Madrid.
I en clau municipal, Pimec Girona veu la dessaladora mòbil de Lloret de Mar com una mesura desesperada dels hotelers per la sequera.
El seu president, Pere Cornellà, ha titllat de manca d'acció del govern sobre la gestió amb la sequera i ha assegurat que la decisió dels hotelers de Lloret de comprar una dessaladora mòbil per omplir les piscines evidencia la frustració del sector.
Bueno, és una proposta desesperada. És una proposta de frustració. Si el sector públic que en té, com dèiem fa una estona, l'exclusiva en el desenvolupament d'aquestes infraestructures no fa res, o ho fa tard, o ho fa destemps, o ho fa d'una manera inapropiada, com ara ha passat amb la dessaladora de Blanes, que no arriba a la connexió d'alta tensió, doncs, esclar, arriba un moment que estàs desesperat.
Cornellà també demana a les administracions que facin els deures.
I precisament sobre aquesta iniciativa dels hotelers parlarem quan passin 20 minuts del punt de les 9 del matí amb el president del Consorci d'Aigües Costa Brava de Girona, Miquel Noguer, també és president de la Diputació de Girona i alcalde de Banyoles. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha donat per fet que el pressupost del 2024 s'aprovarà al ple del 22 de març.
Preguntat per si descarta la via de la qüestió de confiança, Collboni ha dit que els pressupostos s'aprovaran arribant a un acord amb els grups. L'alcalde barceloní ha afirmat que continuarà parlant amb tothom fins llavors, i no només amb Esquerra Republicana, amb qui va fer un pacte pressupostari, o els comuns, que igual que els republicans, van permetre la tramitació dels comptes votant-hi a favor.
Nosaltres el que farem és parlar, continuar parlant, no només, i el tinent Valls té aquest encàrrec, no només amb aquells que ens han aprovat la tramitació, parlant tots. O sigui, estem en un escenari de fragmentació política a Catalunya, a Espanya i a Barcelona, que el que requereix són polítiques que has de compartir, perquè l'aritmètica i perquè el mandat popular ha estat aquest.
L'alcalde ho ha dit des del Col·legi d'Economistes de Catalunya, on també ha respost a l'ultimàtum dels comuns que li reclamen formar govern en 30 dies. Collboni ha assegurat que estan oberts al debat i als acords, però ha reduït aquesta negociació simplement al contingut pressupostari.
I més qüestions perquè l'Hospital Sant Joan de Déu ha posat en marxa la primera unitat per al tractament dels casos més greus i complexos de trastorns de la conducta alimentària en joves i adolescents, que per primer cop inclou l'ingrés de tota la família del pacient en un apartament a tocar de l'hospital.
Allà el pacient i la seva família rebran teràpies de caràcter individual i també grupal, com ara reproduir totes les fases d'un àpat familiar en un ambient controlat, però més amable. L'objectiu, ha destacat el conseller de Salut, Manel Balcells, és evitar la cronicitat dels pacients més complexos.
És a dir, amb aquesta unitat no solucionem el tema del trastorn de conducta alimentària. Tenim un recurs per tractar els casos més reals, els casos més complexes. I era necessària, i és necessària aquesta unitat, que és el final de tot d'un procés dels casos més complexos.
I aquests casos més complexos són aquells que involucren pacients que no han pogut ser estabilitzats després de més d'un any de tractament.
I aquest proper dilluns comença, atenció, a Barcelona, el Mobile World Congress. Bars, restaurants i discoteques de la capital catalana preveuen facturar 105 milions d'euros al Congrés de Mòbils, segons càlculs de la patronal FECASARM.
La xifra encara se situa un 8% per sota dels nivells prepandèmia, tenint en compte que els participants en el Congrés tampoc es preveu que assoleixin el registre rècords de l'any 2019. En un comunicat, la patronal ha assegurat que l'impacte econòmic d'enguany encara podria enfilar-se, tenint en compte que una part destacada dels congressistes arribaran a la capital catalana durant tot el cap de setmana. De mitjana, es preveu que cada persona gasti uns 300 euros, bona part a locals del centre de la ciutat. La FECASARM ha celebrat que un any més el Mobile World Congress arribi en un moment oportú.
I amb mobilitat, SEMAF ha desconvocat la vaga de maquinistes de Renfe anunciada pels dies 1, 4, 6 i 12 de març, de 24 hores cadascuna, després d'haver arribat a un acord amb la direcció de la companyia ferroviària.
I entre d'altres qüestions, s'ha pactat iniciar els tràmits per publicar, això amb caràcter immediat, una oferta pública d'ocupació per maquinistes abans del 15 de març. L'acord respon a les queixes de la formació sindical, que denuncia que les plantilles estan infradimensionades. El sindicat també es mostra contrari al traspàs de Rodalies.
I les restriccions temporals a la circulació dissenyades pel Servei Català de Trànsit limiten per primer cop els vehicles pesants en determinades carreteres de la xarxa viària catalana.
Les normes temporals vigents durant aquest any entraran en funcionament. A partir de dilluns vinent, les restriccions incloses a la resolució estableixen en dies festius, en períodes de vacances i desplaçaments massius de vehicles o bé en d'altres circumstàncies que puguin afectar les condicions de la circulació. L'objectiu de la mesura és garantir la mobilitat dels usuaris i també la fluïdesa de la xarxa viària, així com millorar també la seguretat dels usuaris.
En plena de successos, us destaquem avui que la Guàrdia Civil ha detingut un home de nacionalitat andorrana després de trobar a l'interior del seu cotxe fins a 3.420 paquets de tabac de contraband i 42 ampolles d'alcohol.
Els fets van tenir lloc aquest dimarts a 3:45 de la tarda en el marc d'un control fet a la Nacional 145 a les valls de Valira, a l'Urgell. La mercaderia estava valorada en més de 18.000 euros i va quedar intervinguda a la duana de la Farga de Moles. I d'altra banda, una dona de 43 anys va ser detinguda el mateix dia després que efectius de la Guàrdia Civil localitzessin 12 bosses petites de marihuana d'uns 2 grams cadascuna i 190 euros en efectiu amagat sota el mostrador d'un bar que l'arrestada regentava al Carràs.
I un home ha estat trobat mort amb signes de violència a l'avinguda Joan de Borbó del districte barceloní de Ciutat Vella, segons han informat els Mossos d'Esquadra.
La víctima tenia 33 anys. A primera hora de la tarda d'ahir, la policia catalana va ser requerida a adreçar-se a l'indret davant l'avís que hi havia un home sense constants vitals. En arribar-hi, els primers indicatius policials van poder confirmar la troballa del cos sense vida i van activar els investigadors i la comitiva judicial. La Divisió d'Investigació Criminal de Barcelona dels Mossos s'ha fet càrrec d'aquesta investigació per esclarir els fets i també les circumstàncies d'aquest amor. L'autoritat judicial ha decretat el secret d'actuacions.
I encara us destaquem dues notícies més en plana cultural. El traductor, lingüista i escriptor Joaquim Mallafré ha mort als 82 anys, segons ha comunicat el Centre de Lectura de Reus, de la qual l'autor n'era soci d'honor.
Fill il·lustre de la ciutat de Reus i professor de literatura anglesa i també catalana de dilatada trajectòria, Mallafré va destacar per sobre de tot per la seva traducció d'Ulisses, de Joyce, però també ha traduït altres obres de Harold Pinter, Thomas Moore, Samuel Beckett o Rudyard Kipling. Membre de la secció també filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, va rebre el Premi Nacional de Literatura de la Generalitat l'any 1993 i també distingit amb la Creu de Sant Jordi el 98.
I el film La Sociedad de la Nieve, del director català Juan Antonio Bayona, encapçala al costat de Cerrar los Ojos, de Víctor Erice, la llista de candidates espanyoles a la 11a edició dels Premis Platino, totes dues amb 6 nominacions.
Els guardons mexicans recullen també com a candidates les sèries La Messias i El Cuerpo en Llamas, que lideren el grup de produccions espanyoles en aquest àmbit. I per darrere de les obres de Bayona i Erice, la coproducció catalana 20.000 especies de abejas, d'Estivaliz Urresola, i la cinta Un amor, d'Isabel Cuixet, competeixen els guardons, en aquest cas amb 4 nominacions. En total s'han seleccionat 168 produccions audiovisuals a la llista de 20 candidatures de l'11a edició d'aquests premis.
Pràcticament 2 minuts i arribem a les 9 del matí. Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Anem a plana esportiva.
La caravana.
Ah. En plan esportiva, pel Corredera, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
La selecció espanyola té l'oportunitat d'aixecar la primera Women's Nations League de la història i per poder fer-ho ha de guanyar avui, sí o sí, a Països Baixos, el partit dels semifinals que es disputa a l'estadi de la Cartuja de Sevilla.
Efectivament, i és que en cas de derrotar les neerlandeses s'asseguraria la classificació pels Jocs Olímpics de París de 2024. L'equip guanyador del partit s'enfrontarà a la final del 28 de febrer amb el vencedor de la semifinal entre França i Alemanya, que es disputa avui a la mateixa hora. El partit ha estat envoltat de polèmica aquests darrers dies per la convocatòria d'Alexia Putellas amb la selecció quan encara no té l'alta mèdica. Així responia Montse Tomé, la seleccionadora espanyola, en roda de premsa quan li preguntaven si faria jugar la catalana.
Lo diremos cuando termine este entrenamiento. Yo creo que todos los que estamos aquí quiere que mañana España gane. Vamos a intentar no dar pistas al rival. Entonces, cuando termine el entrenamiento, nosotros valoremos todo lo que tenemos que valorar. Comunicaremos al equipo primero, que son quienes tienen que saberlo, y después pues todos podréis ver quiénes son las 23 futbolistas.
Ho ha comunicat a l'equip, però de moment no a la premsa. L'entrenadora asturiana reiterava que la convocatòria de la Blaugrana va ser consensuada amb la mateixa futbolista, una decisió que ha molestat i molt al Barça. En l'entrenament d'ahir es veia Alexia entrenant-se amb normalitat i fins i tot tocant pilota.
I a part del colabrot d'Alexia, segueix el colabrot de les Bengales, perquè ara el Barça s'exposa a sancions a Nàpols.
Sí, diversos seguidors Blaugrana, recordem, van ser expulsats de l'estadi Diego Armando Maradona per encendre Bengales abans i durant el partit. El club és responsable del comportament dels aficionats i això vol dir que el Barça podria tenir una sanció de la UEFA. La propera reunió de la comissió disciplinària decidirà si hi ha o no conseqüències pel club, que podrien anar des d'una multa econòmica fins, en el pitjor dels casos, la prohibició de vendre entrades als seus seguidors als partits de Champions com a visitant.
I el Betis cau eliminat a l'Europa League donant una pobra imatge.
Havia de remuntar el 0-1 de l'anada al Villamarín, però no va